Un poble fet i fet no pot morir sinó de suïcidi. Això és per haver oblidat, perdut en qui sap quines baixeses, la seva identitat mateixa. Aquesta identitat, ja ho sabem els catalans, fills del poble més obert del món, no havia pas estat creada per una raça. Avui hi ha proves irrebatibles que la raça no és sinó una invenció de xarlatans i pretext d'exterminadors. Nadal, decisió de néixer. Bandegem les malalties de l'ocupació i el captiveri dins Catalunya, de l'exili fora d'ella. Bandegem els parracs i desfiles del que Sant Pau i probablement Pitàgores anomenarien l'home vell, o el provincialisme reaccionari capaç de combinar una certa afirmació catalana amb la benvolguda protecció dels capitans generals, l'encongiment del cor i les dimissions de la intel·ligència, els quadres en poder dels insignificants que es llevin d'hora, les picabaralles personalistes i la demagògia, la veu i l'acció del que no sigui justícia sinó odi, les inflors i el trèmolo de la vanitat, sempre desorientadors i corruptors. I en conjunt, tot el que pugui minvar un destí de Catalunya preparat en el dol i la desfeta que exigirà una gran responsabilitat, una gran iniciativa, i que exigirà, dolgui a qui dolgui, que complim amb l'esperit de Nadal i acceptem la decisió de néixer més enllà de la zona de la protesta i el plany. Hem sentit l'article Nadal o la decisió de néixer, un fragment d'aquest article, publicat l'any 1946 a La Humanitat. És un article de Josep Carner.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amics i amigues, ja estem ja el dimarts, per tant ja són les 9 del vespre, 9 i 5, en aquest moment, i per tant doncs ja presentem un nou programa de Tirant de Llibres. Exactament estem al número 213. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc, i hola, bona nit a tota la nostra audiència. També agraïm la col·laboració de la Gemma Grau, que fa el control tècnic de forma excel·lent cada dia.
I bona nit, Joan, vols dir, no? Has dit bona nit, Francesc.
Oi, sí, el Francesc que també col·laborarà avui, però sobretot a tu, bona nit, Joan.
Molt bé, saludem a tota la gent, tota l'audiència, i esperem que el que explicarem ara de l'escaleta us agradi, perquè sempre fem programes amb molta il·lusió i per tant doncs, ens agrada també que siguin compartits per a vosaltres. Bé, avui començarem amb la crònica des de les Illes Balears, que es presenta la benvolguda corresponsal Laia Martínez, des de Palma, Mallorca. Després jo mateix us presentaré un programa de l'Espai Internet de Llibres, parlarem de Barcelona Cultura, una pàgina web que hi ha de l'Ajuntament de Barcelona, interessant. Després Jordi es parlarà sobre el fet literari, oi?
Sí, sí, sobre el fet literari tractarem de l'origen literari del robot. Tot seguit vindrà el Francesc que ens parlarà de Black Sad.
Ja veurem... Dins del món del còmic.
Sí, dins del món del còmic, exactament. Què vindrà després, Joan?
Després ve l'altra crònica des del sud, des del País Valencià. L'Empara Murelló ens presentarà les notícies d'aquelles contrades, perquè com cada setmana doncs, són molt interessants també. Després hi ha Llibres a la Carta, on jo us presentaré un llibre curiós que es diu Poemes per a la Marató, que és un llibre més un CD, que es va fer doncs, amb motiu de la Marató per la Pobresa, que la passada Marató, però que encara es pot trobar i serà per la Marató que es fa aquest diumenge que ve, el dia 16. Després, l'Helena Martínez Pons, també dintre del mateix espai de Llibres a la Carta, es presentarà el llibre Incerta Glòria de Joan Sales. Després, el noticiari, on el Francesc, ja tots plegats, explicarem una mica l'actualitat cultural i parlarem d'aquest fet que acaba de passar ahir el tema, relatiu al tema de la llengua, amb una mica més de profunditat. I finalment, Jordi acabarà el programa doncs, recitant-nos la frase, com ja és costum, i ens acomiadarem.
La crònica.
Ja tenim el micròfon la nostra benvolguda companya Laia Martínez, que des de les Illes, les Illes també castigades per un govern que també ataca la nostra llengua, doncs també ens pot explicar moltes coses interessants. Bona vesprada, un bon vespre, Laia.
Bon vespre, com anem? Bé, avui vos telefon així amb una mica de pressa, perquè des de les 8 que hi ha en marxa un acte bastant interessant i me n'hi vaig per així poder-vos explicar com ha anat la setmana vinent. Bé, aquest acte és la presentació del llibre Anatema, de Pere Perelló, Nom de Déu. Pere Perelló és un poeta d'aquí de l'illa de Mallorca que, doncs bé, ha tingut, diguem-ne, molta participació sempre amb el col·lectiu Pèl Capell i bé, i va participar a la Pedra Foguera, l'antologia de joves poetes dels Països Catalans, de Documenta Balear, i vaja, ha guanyat nombrosos premis, com per exemple la Ciutat de Palma, antes de que tornés a ser mig català, mig castellà, és a dir, quan per nosaltres tenia credibilitat. I tot i que és un al·lot molt jove, d'uns 30 anys, té una llarga trajectòria tant poètica com laboral i de lluita per la llengua. En Pere Perelló resideix a Mèxic des de fa uns 4 anys i allà doncs, gestiona una mena d'associació d'amics de la llengua i la cultura catalana, a part de donar classes a la Universitat de Mèxic DF. I bé, doncs tenia moltes ganes de presentar aquest llibre, Anatema, que va sortir fa uns mesos, al setembre, a l'editorial La Cantàrida, i vaja, doncs per qüestions de crisi econòmica no ha pogut agafar un avió i venir. Aleshores el que es farà avui, a la Galeria Botiga d'Art Caleuxe, que és el banc de Soli d'aquí de Palma, aquella placeta que hi ha darrere entre Sindicat i la Plaça Major, doncs farà una presentació, diguem-ne, postmoderna. L'autor recitarà via Skype, però al mateix temps estarà acompanyat en directe pel grup de música electrònica Poal, també mallorquins i amics seus, que des d'aquí a Palma oferiran una selecció irreverent i desacomplexada del seu darrer àlbum i amb consonància, diguem-ne, amb aquest darrer títol publicat a la Cantàrida. Bé, què hem de dir d'Anatema per fer-vos en venir ganes? Vos llegirem un breu fragment del que en diu el propi autor. Ell diu, de vell nou el tema retrobat en l'anacronisme implícit, latent, en la seva pròpia possibilitat, però també l'oxímoron etimològic de l'anatem. D'una banda, l'ofrena votiva d'allò que s'esdevé humilment ofrenable, i de l'altra, segons el posterior gir semàntic imposat pel codi eclesiàstic, maledicció i reprovació completa. I tanmateix, la impossibilitat essencial de l'amor com a estratègia de redempció. Bé, una mica amb aquestes paraules, diguem-ne, tan enrevessades, però que donen tant de suc, us deixo l'enllaç de la Cantàrida, de l'editorial, perquè consulteu una mica més sobre aquest llibre, el podeu comprar per internet també, si no podeu venir a la presentació, i us explicaré la setmana que ve com ha anat aquest intercanvi entre els al·lots de Poal, d'aquest grup de música electrònica, i la intervenció via Skype d'en Pere Perelló des de Mèxic DF. El blogspot de la Cantàrida és http://lacantarida.blogspot.com, tot seguit. Els Poal també, si voleu, els podeu cercar per MySpace, www.myspace.com/expoal, tot junt. I vaja, això és la proposta aquesta d'avui, jo ara me n'hi aniré, però us en deixo també una de molt interessant que també té part musical pel divendres dia 7, si feu pont. Podeu agafar un avió, venir cap aquí i anar a Manacor, a la Torre de Ses Puntes, on hi haurà doncs, un concert a les 8 del vespre del grup Miquel Serra. Aquest cantautor manacorí, que ara està tenint certa repercussió també pel Principat, perquè ha tret un disc amb la discogràfica principatina Foen, fa unes cançons doncs, d'una mena de poesia molt intimista i ara toca en banda, i s'ha decidit a col·laborar amb una iniciativa dels Xitxeros amb empenta, una associació de joves manacorins, per tal d'aconseguir que l'Ajuntament els hi proporcioni un casal de joves. I bé, hi ha, diguem-ne, tota una campanya que es presentarà aquest divendres dia 7, que ja té la seva pròpia manera de piular, Casal Manacor, i reivindicaran doncs, aquí a la Torre de Ses Puntes un local per poder acollir totes les entitats que fan feina a Manacor per la nostra cultura en aquests moments. Bé, això és tot. També la setmana que ve, si tinc temps, us comentaré un poc tot aquest tema que des de Manacor s'està promovent també per tal d'intentar entrar a l'Institut Ramon Llull, ara que en Bauzà ens n'ha tret a la resta, i a veure com va tot. Vinga, una besada, gràcies. Adéu.
Molt bé, adéu.
Internet i llibres.
Benvolguts oïdors i oïdores, us presentaré avui a l'espai Internet i llibres una web de l'Ajuntament de Barcelona que es diu Barcelona Cultura. Una web bastant ben feta, però no per això complicada de fer, perquè a vegades hi ha webs que fan les administracions i són farragoses o són molt plenes, que ja només el veus i ja no tens ganes ni d'abandonar-lo. En canvi, aquest d'aquí trobo que està bé perquè és àgil, pots trobar moltes coses interessants i veus que Barcelona és una ciutat viva i que hi ha molta cultura. Us diré una mica els espais en els quals està dividida. Al començament hi ha els títols de totes les coses que després sortiran. Hi ha una cosa que es diu Descobreix, després Et convidem, Cartellera de cinema, Cultura TV, Webs culturals, Cara B i Menú. Bé, tot això, més a sota, es va desenvolupant i cada un d'aquests apartats doncs, ja explica doncs, diferents propostes. Són, abasta pràcticament tot el que es poden entendre com cultura i fins i tot coses que no ho són estrictament, com per exemple que allò de que persona dona la cara per la sida, que això no és ben bé un tema cultural però és un tema més sanitari, però també surt aquí. Bé, comencem pel Descobreix, que ens parlen aquesta vegada del segon festival de Blue Rock que es fa al barri de Gràcia i ens expliquen, fa un resum de quatre ratlles de què és això i ja es diu, llegi més, però si tu t'interessa molt anar allà, horaris, veure el programa, tot el que es fa a cada un d'aquests apartats, cliques aquí i s'obre un desplegable on tens tota la informació de cada un d'aquests apartats. També hi ha una cosa que en diuen Intravia de Gerard Ordín, una performance també que fan allà. Després l'espai Et convidem són bàsicament fragments de vídeos, com si diguéssim tràilers, d'obres de teatre que fan a Barcelona. Aquí, per exemple, hi ha un vídeo del Teatre Poliorama, un altre del Teatre Apolo, un del Club Capitol i un altre del Teatre del Raval. Per tant, perquè veieu una mica que... I cada un d'aquests té un espai, uns minuts, que per tant, no és que sigui... puguis enllestir en tres minuts, però pots saber una mica de què tracta aquesta obra perquè la veus allà. I llavors t'expliquen què has de fer per poder comprar les entrades. També la cartellera de cinema doncs, és una cosa semblant també. Parlen de les pel·lícules que fan a les sales d'allà, sobretot les pel·lícules que són novetats, i que doncs, hi ha un telefon i quin preu tenen. També hi ha una explicació de cada una d'aquestes coses d'aquí. També hi ha l'apartat de Cultura TV, doncs hi ha un espai on parlen d'això que hem dit abans, que és això de cuentos d'èpoques luces, teatre d'ombres al Tantarantana, la visita a la Granja Vella, antiga finca de la família Martí Codolà, que conserva un jardí antic que s'han de descobrir, etc. Llegir més. També hi ha el menú familiar, també, pels més petits. Hi ha el Caca Tió, en aquest cas, o el Roc de la Ventafocs. I doncs, hi ha la Cara B, que són aquelles notícies que diem, apareix poques vegades, però que a vegades hi ha coses que poden interessar. La Cara B d'aquesta vegada diu qui necessita parets, per exemple, per poder pintar coses i tal. Una altra que diu moviment, la mostra del Centre d'Art Santa Mònica, és una exposició dels darrers 40 anys de la dansa a Catalunya. També hi ha la famosa presentació del llibre Carrer i escena, el paral·lel 1992-1939, ara que s'ha tornat a posar de moda el tema del paral·lel i s'ha revitalitzat. I, finalment, hi ha un apartat de la Barcelona subterrània que parla del viatge en metro a través del temps. I, finalment, es presenta un centre cívic, en aquest cas el Centre Cívic Urgell, amb l'oportunitat de veure aquesta obra mestra del cinema japonès, que és una pel·lícula, El viaje de Chihiro Itō. Bé, per tant, doncs, per poder anar allà, només heu de, és molt fàcil, després dels actes de veu, després / barcelonacultura.bcn.cat. Ja està, fàcil de recordar, i si aneu ja sabeu saber alguna cosa. Vinga, seguim.
Sobre el fet literari.
Bé, doncs sobre el fet literari d'avui parlarem de l'origen de la paraula robot. Tothom sap que és un robot, oi? Joan, com podríem descriure un robot? Què et sembla?
És una persona que té una forma que funciona tot, evidentment, artificialment, però té aparença o d'animal o de persona, i que fa determinats moviments semblants als que fan les persones vives, o els éssers vius.
O sigui que, en definitiva, un robot seria una màquina, oi, que té animació i pot realitzar algunes de les tasques que es podrien assignar a un ésser vivent o no. Vaja, avui dia doncs trobem robots en les cadenes de muntatge, per exemple, i en definitiva el robot compleix moltes tasques. No cal que un robot doncs recordi l'aspecte humà, però tots hi associem normalment el robot doncs un cert aspecte humà, oi? I això és degut a un fet que és que el robot sí que tenia forma humana inicialment, A veure, anem a l'origen de la paraula robot. L'origen de la paraula robot és clarament una paraula txeca, que es referia sobretot a la condició de la persona, bé, més que la persona, el treball forçat que feien els serfs, Per tant, el treball forçat que feien persones que no gaudien de llibertat, i de fet, en txec deriva de la paraula que vol dir esclau, Així, en txec la paraula seria exactament robota, va aparèixer per primera vegada l'any 1920 en l'obra d'un autor txec que es deia Karel Čapek. Concretament, l'obra tenia com a títol Rur. Què volia dir? Jo us ho pronunciaria en txec, ja sabeu que el meu txec és bastant bo. Bé, d'entrada, no us diré què volia dir, us ho diré. Es deia Rusomovi Universalni Roboti. I això traduït seria una cosa així com, a veure, els robots universals de Rossum. Aquesta era una obra de teatre, com he dit, de ciència-ficció, oi? Situada als anys 30, però escrita als anys 20, que es va estrenar l'any 1921 en txec. Per tant, hem de suposar que es va estrenar a Praga. La història era ben senzilla. La història comença bé, ben senzilla fins a cert punt, no? La història començava en una factoria que feia persones artificials fetes de matèria orgànica, i els anomenaven robots. Els produïen en sèrie per fer feines pesades. Així com avui dia el robot és més aviat una màquina, aquests eren més propers a allò que avui dia s'anomenen androides o clones. En un principi semblaven feliços de treballar per als humans, però durant l'obra hi ha una rebel·lió de robots hostils que porta a l'extinció de la raça humana, de l'espècie humana. I, de fet, l'autor es va adonar, quan havia acabat d'escriure l'obra, que allò que havia fet era crear una moderna versió d'un mite jueu, o el mite del golem. El golem era un personatge creat, em sembla que de fang, al qual escrivien una lletra o una paraula al front i llavors prenia vida i doncs se li assignaven determinades tasques. D'igual manera, o de manera semblant, més que igual, en aquesta obra Rur, els robots universals de Rossum, allò que passava era que a partir de les investigacions d'un científic que havia començat treballant amb una mena de producte químic d'origen marí, havia obtingut una mena de protoplasma que, bé, processat de determinades maneres, podia donar naixement a éssers vivents. Primer va provar un gos i finalment va acabar produint robots. Realment, l'obra es veu que, des del punt de vista literari, tenia unes qualitats dubtoses. No queda clar que sigui una fita en la història de la literatura universal, però sí que és ben clar que es deu a aquesta obra i a la imaginació de Karel Čapek la paraula robot. De fet, en realitat, ell atribuïa al seu germà Josef, oi, el naixement d'aquesta paraula, la producció, la creació d'aquesta paraula es deu més aviat al germà de Karel Čapek, Josef Čapek, però va ser Karel qui la va utilitzar per primera vegada en una obra literària i la va fer coneguda arreu del món. Tant és així que aquesta obra va ser traduïda aviat a moltes llengües, moltíssimes, entre les quals hi hauria el turc, i naturalment l'anglès. Fins i tot va ser convertida en una sèrie, bé, una sèrie, un episodi televisiu de mitja hora que la BBC va passar en els inicis de la televisió. En els inicis de la televisió, doncs, una televisió gairebé experimental, la BBC va passar un episodi dedicat a aquesta obra, que recreava aquesta obra de Karel Čapek, Rur. O sigui que ja hem vist en el dia d'avui quin és l'origen de la paraula robot i també hem conegut un autor nou, Karel Čapek. Doncs deixem-ho aquí. Concerned about my happiness, but all the thought you're giving me is
al món del còmic.
Bé, amics, continuem a Tirant de Llibres, avui amb la secció del món del còmic, i avui hem triat, per parlar d'aquesta secció, d'un recull de còmics que porten el títol Black Sat, i els autors són Juan Díaz Canales i Juanjo Guarnido. Aquest recull de còmics s'ha publicat en català, concretament la data de publicació en català és de l'abril de 2011, el tenim publicat a Norma Editorial i el preu és de 29 euros. De fet, hem de celebrar que finalment hagi estat publicat en català, perquè aquest recull de còmics va ser publicat ben bé ja fa 10 anys. Va publicar-se la primera vegada, el primer recull, que es diu Un lloc entre les ombres, l'any 2000, el segon volum que es diu Arctic Nation, o sigui, Nació Àrtica, va ser publicat l'any 2003. L'any 2005 va ser publicat Ànima Roja i el quart i últim que de moment s'ha publicat va ser publicat l'any 2010 i porta per títol L'Infern, el silenci. O sigui, perquè ens entenguem, aquest recull de còmics o de novel·les gràfiques d'aquest personatge que es diu Black Sat, inclou quatre petites històries, històries diferents, com si fossin doncs, petites novel·letes gràfiques recopilades totes juntes amb un volum. Bé, hem de dir que aquesta sèrie d'historietes en realitat va ser publicada per primera vegada a França, encara que els guionistes i els dibuixants no siguin francesos, sinó siguin de l'estat espanyol. I el protagonista és un detectiu. Un detectiu, però, i aquí hi ha la gràcia, el detectiu és en realitat un gat. Podem parlar, per tant, d'un còmic que està protagonitzat per tot un seguit d'animals antropomòrfics. Això vol dir que, tot i que són animals, prenen la imatge, prenen la forma d'éssers humans. Trobem, per exemple, aquest detectiu que va vestit amb una americana, porta guants, porta corbata i camisa i camina dret, com si fos una persona. O veiem gats o tot tipus d'animals, però que actuen com si fossin persones. Per això se'n diuen animals antropomòrfics. Aquests serien els protagonistes. On som? On som ambientats? Doncs tots aquests còmics estan ambientats als Estats Units, concretament en els Estats Units de la dècada dels anys 50, per tant, just després de la Segona Guerra Mundial i en els primers anys de la Guerra Freda. En català, aquest recull de còmics s'ha publicat ara mateix, l'any 2011, fa un any, com aquell qui diu. En català, jo he llegit els dos primers, Un lloc a les ombres i Nació Àrtica, Arctic Nation. El protagonista és un detectiu privat, que es diu John Blacksad, que podríem traduir el títol com Trist i negre alhora, que fa referència a aquesta mena de caràcter taciturn que tenen aquests detectius, amb un cert passat fosc, amb una certa agror per algun aspecte de la seva vida que no els acaba de satisfer. Doncs bé, tenim un detectiu que investiga, en el primer recull, Un lloc entre les ombres, investiga la mort d'una de les seves antigues xicotes, que era una actriu molt important, una actriu de Hollywood, però ho fa en contra de les indicacions de la policia, del comissari Smirnov. Bé, el cas és que, com acostuma a passar amb aquests tipus d'històries, encara que la policia li digui el contrari, el nostre detectiu ha de continuar investigant per veure qui ha estat l'assassí d'aquesta persona, d'aquesta noia. I tal com acostuma a passar, els assassins, l'assassí concretament, és alguna persona molt important de la ciutat. I què passa? La policia no pot investigar, perquè els hi han dit que no, han rebut ordres que han d'avortar aquesta investigació, i per tant ell, com que està fora de la llei, aquest investigador, serà el responsable d'aclarir què és exactament el que ha passat. Aquest seria l'argument, aquesta seria la història del primer recull, Un lloc entre les ombres. Hem de dir, això ja ho hem comentat altres vegades, però ho tornem a dir, que es tracta de còmics per adults. És a dir, sí que és veritat que en el món del còmic a vegades hem parlat del Tintín o de l'Astèrix, però aquí estem parlant de còmics clarament per adults, en el sentit que hi ha escenes amb una notable violència, això també ho hem d'avisar, hi ha també algun tipus d'escenes una mica pujades de to, diguem-ne, des d'un punt de vista sensual o sexual, per tant, queda molt clar que són històries per gent adulta, no pas per criatures. També queda molt clar que són històries per gent gran, si tenim en compte els temes que expliquen aquests còmics. Anem al segon, el segon recull, Nació Àrtica. Resulta que el tema central d'aquest recull és el racisme. Resulta que ha desaparegut una nena petita, i resulta que viu, en una mena de barri molt degradat, i resulta que el nostre detectiu, John Blacksad, resulta que és contractat per la mestra d'aquesta nena, perquè resulta que hi ha alguna cosa que no li acaba de quadrar. Resulta que la mare no ha denunciat aquesta desaparició. Teòricament, diu que la mare no confia en la justícia i, per tant, diu que no val la pena d'intentar esbrinar què ha passat. Ell, però, no ho té tan clar i, per això, fa la seva investigació fins a esbrinar què és el que ha passat. Sí que us podem avisar que en aquest còmic hi haurà doncs una sèrie de tensions, precisament per motius racistes. Hi ha un bar, hi ha una escena en què apareix un bar, en què apareix un rètol que diu no és permesa l'entrada de gent de color. Ja veiem, per tant, que això ens pot recordar clarament a l'apartheid, dels temps més foscos de Sud-àfrica. i també hi ha referències a una organització semblant a aquella que s'havia anomenat el Ku Klux Klan, aquella mena d'organització de supremacia blanca. També, per tant, ja veieu que aquest còmic, el tema del racisme en aquest còmic hi és ben present. Hi ha molta agressivitat, molta violència, i hi ha sorpreses bastant importants. L'argument, a mesura que anem llegint, es va complicant. Hi ha infidelitats, hi ha assassinats, hi ha violència de tota mena, i no us expliquem com acaba, però creiem que val la pena. És un còmic que trobo que està molt ben resolt. El tercer còmic, aquest jo no l'he llegit aquest, però sí que m'he documentat sobre quin és l'argument d'aquesta sèrie, d'aquest còmic. És que us hem dit que tots aquests còmics, tota aquesta sèrie de quatre còmics s'ambienten als Estats Units dels anys 50. Tots recordarem aquells detectius, com per exemple Sam Spade, aquelles pel·lícules negres, de cinema negre, el Falcó Maltès o el Somni Etern, Humphrey Bogart i tots aquelles pel·lícules i aquelles novel·les. Doncs una mica estem en aquesta època, per tant la Guerra Freda és molt present i el títol d'Ànima Roja no és gratuït. Si diu Ànima Roja, a què ens deu remetre això d'Ànima Roja? Ens remet al comunisme. Els anomenats rojos eren els comunistes. Sabem que en aquella època als Estats Units hi va haver l'anomenada caça de bruixes de MacArthur. Doncs estem en el moment just abans que passi això, en aquesta mena de delació de suposats comunistes que hi va haver als Estats Units. Bé, en aquest còmic hi trobarem relacions no només entre el comunisme i el món dels Estats Units, el món occidental, sinó també hi ha la presència important del tema de l'energia atòmica, el debat nuclear. Nuclear sí, nuclears no. Què passa si hi ha una guerra mundial? Qui serien els que se salvarien? Tornem a comentar allò que us dèiem abans, que són còmics per gent adulta, no són còmics per criatures. Bé, i l'últim còmic d'aquest recull, del Black Sad, que tenim en català, és un que es diu L'infern al silenci. Tornem a trobar en aquest últim còmic la feina de Black Sad, de John Black Sad, com a detectiu. En aquest cas, diu, és contractat per un productor de música jazz, malalt de càncer, perquè trobi un altre músic, un músic addicte a l'heroïna, que es caracteritza perquè es veu que el seu braç dret és molt més curt que el braç esquerre i que ha desaparegut misteriosament i ha deixat sola la seva dona embarassada. Aquest personatge que diem que té un braç més curt que l'altre es diu Little Hand. Tot i que en realitat Little Hand vol dir mà petita, potser hauria de ser Little Arm. Penso que arm és en anglès, que vol dir braç. Bé, per tant, resumint, tenim quatre còmics ambientats als Estats Units dels anys 50, en què els protagonistes tots són animals. Ara bé, insisteixo, no ens hem de deixar enganyar. No és un còmic per criatures. És un còmic on els temes, la complexitat de les històries, deixa molt clar que es tracta de còmics per gent adulta. L'extensió d'aquest recull també és significativa. Són més de 200 pàgines, 229 pàgines. Per tant, ja veieu que no ens ho acabarem en una estona, en una tarda. S'ha definit Black Sad com aquesta sèrie de gènere negre, molt semblant al gènere negre clàssic. Va ser la primera historieta professional dels autors, que tots dos, tant el Juan Díaz Canales com el Juanjo Guarnido, tots dos venien del món de l'animació. De fet, aquesta era la seva ocupació principal. I quan diverses pàgines web que parlen d'aquesta sèrie, la guia del còmic, per exemple, japonès, destaquen que, diu, la virtut i l'atractiu de Black Sad, diu, no està tant en les històries que es plantegen, sinó en la combinació de guió i dibuix. Aquest seria el primer aspecte. L'elecció, la tria d'animals en forma humana com a protagonistes. I sobretot, diu, amb la brillant manera d'executar el grafisme. Diu, tot, des dels escenaris, la roba, els plans, fins a l'acabat final, està mimat fins als més petits detalls. Es nota el bagatge en el món de l'animació dels autors. Diu, Black Sad podria equiparar-se a una impossible superproducció d'animació tradicional per adults traslladada al còmic. Tornem a repetir la referència. Els autors són Juan Díaz Canales i Juanjo Guarnido. El títol és Black Sad, és el nom del protagonista. Això ho tenim publicat a Norma Editorial, ho tenim en català, val la pena destacar-ho. Sabeu que en català moltes vegades busques còmics i no en trobes, per tant val la pena, de quan surt una cosa realment rellevant, de destacar-la. La primera edició és de l'abril de 2011, el preu és de 29 euros i acabem acabem aquesta secció comentant que aquest Black Sad ha rebut molts premis. Millor àlbum i autor revelació al Saló del Còmic de Barcelona de l'any 2001. Millor historietista professional, Premis IVA 2003. Millor dibuix al Festival d'Angolema 2004. Millor àlbum, Premis Harvey 2005. Millor àlbum i millor dibuix al Saló del Còmic de Barcelona 2006. I finalment, millor àlbum, millor guionista i millor dibuixant d'Expo Còmic Madrid 2010.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, ja tenim el telèfon, la nostra benvolguda col·laboradora i corresponsal i moltes coses més, i amiga, Empar Morelló, des del sud. Què,
bona,
com van les coses al sud?
Bona vesprada. Mira, aquí hi ha una moguda. Estem tot, està tot el món contra aquest govern nostre, perquè si no hi ha un ERE en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, són els de la dependència que no perceben les ajudes. I ells ixen i diuen que, clar, com ha baixat l'índex d'ocupació, l'atur, que estan tan contents. Mira, no me preguntes, Joan, no em preguntes.
No, però escolta, ara aquí també estem rebent, eh?
Perdona?
Has vist això que ha fet el Bert aquest?
Ah, sí, el del País del Llibre?
No, que ha prohibit la immersió lingüística.
Bé, se la vol carregar, se la vol carregar.
No t'havia entès, havia entès...
Se la vol carregar.
Has vist el que... He vist el que hi ha al web... I pensava que era el web que havia parlat...
El Bert,
el que ha fet el ministre.
Aquesta cara que sembla un monstre.
Que es vol carregar les llengües territorials.
El que hem d'espanyolitzar els alumnes.
Hem d'espanyolitzar, aquest. Hi ha un vídeo per ahir genial, i n'hi ha un vídeo del pedagog, no sé si l'heu vist, si no, busqueu-lo perquè és molt recomanable, del pedagog Tabuki, li diuen?
Sí, pot ser.
I està genial, perquè desmunta, dona les raons des del punt de vista això de la pedagogia, de per què aquest senyor es diu Francesco Tonucci.
Ah, Tonucci.
Tonucci, exacte. De per què aquest senyor vol desmuntar, o hi ha una llei que és de totes contraproduent per a l'educació, no? Perquè parla de coses com que l'educació ha de ser competitiva i... En fi, el vídeo... paga la pena. Està en YouTube, es diu les raons de Francesco Tonucci. Es topa la llei Verd, jo crec que el trobareu.
A veure,
que us conte coses d'aquí.
Digues.
Com que nosaltres tenim, encara que Verd i personatges espanyolistes estiguen en contra i no s'ho creen, com tenim 800 anys d'història literària, si més no, i de dites i de llengua i de tal, jo vull que avui parlar-vos, si em permís, del Paco Cerdà, que escriu un especial al periòdic El Levante, parlar-vos del mes de desembre. Com sempre tiré un poc mà de les dites populars, ja feia mesos que no en parlàvem, doncs, com que acaba l'any i desembre és un mes així molt actiu, doncs en parlaré. Del desembre a la fi, cada cabra amb son cabrit. O com diu, per Nadal, cada ovella al seu corral.
No, sí.
Molt bé. I encara que ve l'advent, o que ja comença l'advent, amb pluja, vent o fred coent, el vell que fa arruga la pell.
Ah.
I amb dies de malura, tot just es fa de dia que ja és nit oscura.
Carai.
I també d'aquest mateix refraner popular o d'aquestes dites, tiren mal, sabeu, de tots els sants. I avui és Santa Bàrbara, que és la santa aquesta que diu que guarda les collites, però també és del gremi dels campaners, dels trons i de les pedregades i dels llamps, i perquè hi ha una història. I diu el refraner que Sant Nicolau, que és el dia 6, obre les festes amb clau. I a Santa Llúcia el dia allarga un pas de puça, i per Nadal un pas de pardal. Molt bé.
Ja veig.
I com que desembre també és l'època de les farteres i de menjar molt, diuen que ja ve Nadal i tremola el gall, i diu la gallina, ai, quin mal dia, i diu el pollastre, seguim el rastre, diu la lloca, a mi no em toca, i diu el pollet, jo sóc xicotet. I si el bosc que toque la loteria, diu en cas de treballar de nit i de dia.
I bé, i jo crec que amb això seria més que suficient, no? Però pensem que aquest Nadal és l'any, és el mes dels Belems, dels xiquets, dels Tiriciti, del cant de la Sibila, dels cançonerets infantils, i aprofita això per dir que s'ha presentat tot just aquest cap de setmana, no, dilluns, es va presentar un concert, un projecte, que es diu Canta, Toca i Balla, que és un projecte d'arranjaments de cançons tradicionals, populars, d'autors valencians, i que han estat interpretats per gent de tot arreu del País Valencià, que canta, està Pep Jiménez Botifarra, que sabem que m'agrada tant, però hi ha uns altres, el Fregina, està Immaculada Palop, està Eva Denia, està Trini Carballo, el Toni Guzmán, bueno, hi ha un grapat ben gran de gent tirant endavant aquest projecte. El projecte té també un suport, que són un llibre amb instrumentacions i un llibre de melodies. Hi ha, crec que, 26 lletres, si no recordo malament. Es pot comprar a la llibreria 26 lletres. I està pensat sobretot per a gent dels instituts i gent d'infantil, no? Secundària.
Perfectament. Infantil. Alguna cosa més, en part?
Si estem a temps, us dic que encara podeu també...
Anar
al teatre i escoltar Musiqueries de Dani Miquel, que són cançons i jocs i contes per a participar i per a cantar i per a fer riure els més menuts. Això és al Teatre Micalet, des del 2 fins al 9 de desembre.
Ah, doncs serà bo d'aprofitar-ho.
Encara esteu a punt.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada molt forta i fins a la propera setmana.
A reveure, fins la setmana.
Adéu, adéu.
Adéu, abraçada.
Llibres a la carta.
Bé, amics, anem als llibres a la carta, quan encetem aquest primer espai, primera part, parlant del llibre que es diu Poemes per a la Marató. Això és està fet per diversos autors, com podeu suposar, perquè són, ja veureu la quantitat de gent que hi ha participat en aquest llibre, molta gent. Està editat per la Comarcal Edicions i editat per l'Associació de Relataires en Català. Es va fer a Barcelona aquest any, vull dir, per tant, no és una cosa molt antiga, realment es va fer ara fa uns quants mesos, té 168 pàgines i, a més, hi ha un CD amb 52 imatges i poemes. I el preu, que s'ha de comprar per internet, no es pot comprar directament a les botigues, bueno, no sé si hi ha alguna llibreria que el tingui, però al principi aquest llibre no s'ha venut pels circuits normals, són 15,95, que van tots íntegrament per la Marató. Per tant, és una bona, diguem, acció, no solament pels llibres i pels poemes que tens aquí, sinó perquè doncs, fas una obra, diguem-ne, solidària. En aquest recull, aquest volum recullen 274 poemes breus, escrits per 171 artistes, per tal de donar suport al projecte de la Marató del desembre del 2011, que TV3 va fer sobre... Que TV3 va fer sobre el trasplantament d'òrgans i teixits. Això ho van fer primer a la pàgina web. El llibre va sortir molt més tard. En principi, ja és el que he dit, al principi aquesta proposta es va fer a la xarxa i va tenir tant d'èxit que es va decidir de fer-ne una edició en paper posteriorment. A més, com que resulta que també havien afegit la possibilitat de posar imatges, que també podien ser venudes, es va fer un CD on hi ha 524 imatges amb un poema a dins d'aquestes imatges. Per tant, a cada imatge surten dos autors, la il·lustradora i la persona que ha fet el poema. Els poemes són d'autors diferents, però a les imatges això no passa. Hi ha grafistes que a vegades es repeteixen. Cal dir, insisteixo, que per més dibuixos que hi hagin, no vol dir que s'hagin enriquit, simplement que són més solidaris, perquè ells no han cobrat res per fer això. I la forma d'aconseguir-ho, aquest llibre, per això, com ho pot trobar, aquest llibre? Doncs és anar a l'ARC, l'Associació de Relataires en Català, i demanar-lo tot d'escriure un correu al correu de l'entitat, que és associació.relataires@gmail.com, associació, sense com, sense accent, .relataires, i on a la seva pàgina web encara millor, que és http://poemesperalamarató, no us oblideu aquesta A, tot junt, poemesperalamarató.blogspot.com, on hi ha tota la informació sobre el projecte d'aquest llibre i on podeu trobar tots els poemes i imatges més poemes que hi ha al CD. Els beneficis que se'n van trobar, com dit, van ser destinats a la marató extraordinària que es va fer sobre la pobresa d'aquest any, a mitjans d'aquest any, on s'hi van arribar a ingressar 6.225 euros. Ara, com que la convocatòria d'aquesta marató ja s'ha acabat, és molt probable que els diners que encara es puguin anar recaptant es destinin a la nova marató que es farà aquest diumenge que ve, el dia 16, de TV3 sobre el càncer. Sílvia Romero, expresidenta de l'ARC, va fer el pròleg d'aquest volum i explica el seu origen i com és que s'ha passat de la pantalla al paper i al CD. I diu que la present edició és el resultat d'aquest nou esforç, la clara resposta a la força i l'empenta de l'associacionisme. I llegiré alguns poemes que he seleccionat perquè es vegin una mostra d'això. Són poemes breus. Un que es diu Sobreviu-me. Tinc afany de vida. M'encega la llum del fons del camí. Retornaré a tu de la meva absència. Per tu despertaré del meu ressò perdut. El ritme compassat bategaré dins teu. I en plàcid crepuscle i en els anells dels temps obriràs els ulls per sobreviure'm. Això ha escrit Núria Niubó i Cabau. Un altre poema molt breu també, Guspira. Es fon l'obscur i es fa la llum. Uns altres ulls em donen vida. El blau de mar m'acull, plàcid atjurs. La il·lusió esclata. Ja no és guspira. Això ho ha fet precisament Sílvia Romero. Una altra mostra brevíssima també d'això, això acabarem ja, seria Som. He vist un cel dins dels teus ulls. És nou, és blau. He vist un món de pell i carn que és de tots dos. Sóc tu, ets jo. I alhora, som. Això és de Gemma Rabaneda. Amb això tanquem aquest espai.
O continuem, perquè de fet continuem sent a Llibres a la Carta. I ara passem a parlar amb Helena Martínez Pons. Hola, bona nit, Helena.
Hola, bona nit. Intueixo que anem tard perquè veig que ja no em poseu ni sintonia, eh? O és que la retallada...
No és això. És que hi ha apartats diferents. Cada apartat té la seva sintonia, però avui comparteixes espai amb el Joan, saps? Tots dos pertanyeu a l'apartat Llibres a la Carta. I tu, el llibre d'avui, pot ser que sigui una famosa novel·la?
Sí, una novel·la, no sabria si dir-te si d'amor, de guerra o d'ambdues coses.
D'amor i de guerra.
Jo penso que sí. No sé quina opinió tindràs tu, Jordi, però jo penso que sí, que és d'amor i de guerra. I m'atreviria fins i tot a afegir que també de l'evolució de tres personatges molt interessant, perquè la nostra novel·la d'avui, Incerta Glòria, d'en Sales, té com a protagonistes bàsicament a quatre o cinc personatges i podem veure al llarg del llibre, podem anar coneguent-los i podem d'alguna manera seguir la seva evolució, com ells en el llibre comencen de joves perquè estan al front, a l'Aragó, amb poblets petits i una situació doncs de guerra, òbviament, i el llibre després al final, diguem que fa, com hi ha les reflexions d'un mossèn que es diu Cruells sobre la postguerra, i llavors els nostres personatges diguem que s'han fet grans, han crescut, excepte un que es diu Solaràs, que és un amic que havia estat al front amb el nostre protagonista, en Lluís, i que bé, ell, doncs, com a tot ídol mitificat, doncs mor jove. Penso que està molt bé, perquè a través dels personatges nosaltres ens podem fer una configuració mental del que era l'època, no? No només del que va ser estar en el bàndol dels vençuts, de fet va ser la primera que m'ha escrit en català que parla d'això, del bàndol dels vençuts, des d'aquesta perspectiva, sinó perquè les dues primeres parts doncs, són unes cartes, no? Unes cartes. La primera que escriu el Lluís en seu germà i la segona la Trini, que és la seva companya, en el seu amic que també havia estat al front, aquest Solaràs que us comento. I clar, a veure, Hi ha un altre personatge femení, la Carlana, que també, bueno, té una, és una personalitat molt potent, molt forta. A través dels seus ulls podem intuir certes circumstàncies. Clar, evidentment, una guerra i una postguerra no són les circumstàncies ordinàries, sobretot que en alguns llocs del món sí que ho són, per, bueno, perquè sempre estan en conflicte, però no hauria de ser així, no? Vull dir, són situacions extraordinàries, no? I com a través dels ulls d'aquesta Carla Anna, amb aquesta personalitat potent, i també dels altres personatges, però, nosaltres podem veure petits detalls que se'ns escapen, perquè nosaltres no vivim en aquestes circumstàncies, no? Del que és i el que seria l'ésser humà, i com evoluciona, i com evolucionen els seus paràmetres, els seus valors, la seva manera de viure les coses, la seva manera de prioritzar, no? Quan en situacions extremes prioritzes francament lo bàsic, allò que és bàsic per tu, i com després, doncs, ja quan vas una mica més desofegat, que no vol dir que vagis bé, que vagis... Però bé, si més no, doncs algunes coses deixen de perdre importància per adquirir-ne d'altres, no? Aquest és un tema que jo normalment a les novel·les ja us en parlo d'això, no? De què és important el dia a dia i què no és important. No pretenc fer cap pedagogia, però hi ha alguna tendència en mi a llegir aquest tipus de novel·les que ens parlen d'això.
Escolta, alguna cosa que potser no has dit és que, Incerta Glòria, l'edició que es presenta és la completa i sense censura. L'última
sí.
Que hi ha ara.
Sí, sí.
Això és molt important dir-ho,
Perquè... és una dada interessant. Aquest llibre s'ha anat ampliant.
Sí, sí.
S'ha anat ampliant des dels inicis, sí, evidentment, Joan, sí, gràcies per dir-ho. Bé, és que m'emociono amb els personatges i de vegades perdo de vista el que és important. Sí, és veritat.
Podem afegir que som a l'any Xales, a més,
Sí, no,
sense,
penso que ho he dit,
d'acord.
Que ho he dit.
Doncs mira, perdona que hi hagi insistit, senzillament per recordar-ho.
No, recordar-ho. Bé,
voldries
bé,
afegir alguna cosa més, ja, de cara a acabar?
No, sé que anem tard, però sí dir que, aviam, per aquelles persones que s'animin a llegir aquest llibre recomanat en la vesprada d'avui, no vegin la part que quan jo dic que és una novel·la guerra, que no vulguin veure tampoc un aspecte macabre o morbós de la guerra, és senzillament uns relats d'una gent que està al front i són, vaja, de vegades són tipus crònica, d'acord? Vull dir, són com esquitxos. No és ben bé la narració de la Guerra Civil, ni molt menys,
Perfectament. I d'acord, doncs és una novel·la molt recomanable, és una novel·la
que
pot ser molts tipus de novel·la, i a més sembla que el lector en surt força satisfet, en aquest cas.
Molt.
Molt bé.
Doncs vinga.
Doncs moltíssimes gràcies, Helena, t'esperem la setmana vinent.
I bon pont.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies.
A reveure.
Vinga, adéu.
Bona nit.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari d'avui, amb algunes notícies de fa ben bé 15 dies. Miquel Pueyo i Ernest Benach guanyen el Premi d'Assaig Josep Vallverdú. Aquests dos escriptors van guanyar concretament a mitjans de novembre el 29è Premi d'Assaig Josep Vallverdú, dotat amb 9.000 euros, amb l'obra Morts certa, hora incerta, de l'edat mitjana a la societat xarxa. Pueyo ha explicat que l'obra parla de la vida i de la mort des de l'edat mitjana fins a l'època actual de les xarxes socials. Per la seva banda, Àngels Marzo s'ha endut el 17è Premi de Poesia Màrius Torres per Saba Bruta, dotat amb 6.000 euros. Marzo va explicar que va decidir-se escriure aquest poemari arran de la pèrdua de diversos éssers estimats. Pel que fa als premis de narrativa, enguany s'han suprimit per motius econòmics, tal com va explicar en el seu moment la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, Montse Parra.
Bé, hi ha una altra notícia, suposo que heu vist que és molt fresca d'ahir mateix, de vespre, una decisió d'un ministre espanyol que es diu Wert, que també corre molt per la xarxa, que vol suprimir la immersió lingüística, o té la intenció de fer que el català sigui una llengua de quarta categoria, el qual, doncs, clar, no xoca amb el nostre pla educatiu català. I jo, evidentment, tothom, excepte Ciutadans i APB, sempre són aquests els que donen la nota, tots estan en contra, i evidentment el govern també està en contra, o en funcions a hores d'ara, però que, evidentment, em sembla que no s'aplicarà pas aquí. simplement. Vull dir, no, es desobeirà i evidentment, a més de desobeir i de no fer cas, s'ha d'impugnar. S'ha d'impugnar, encara que són tribunals espanyols i tampoc es van a favor, però com a mínim que es vegi que també doncs, estem en contra d'això. I per tant, jo la meva proposta seria no fer cas d'aquesta llei i tirar pel dret, perquè ja tenim una llei nosaltres i no ens han d'imposar lleis de fora, que ja prou que en tenim.
Bé, més notícies.
Endavant.
Louis Erdrich va guanyar el National Book Award 2012. L'editorial Ciruela, d'aquesta autora, ja va publicar alguna cosa, El coro de los maestros carniceros i Plaga de palomas. En català, Quaderns crema en va traduir dos llibres a finals de la dècada dels 80, Filtre d'amor i La reina de la remolatxa. Per tant, Louis Erdrich no és pas una escriptora desconeguda a casa nostra. El viatge fins a una reserva dels indis Ojibwe, el qual transporta l'escriptora Louis Erdrich a The Round House, va guanyar el National Book Award a la categoria de ficció. Cal dir que el National Book Award és el Premi Nacional de la Literatura als Estats Units, el qual també optava el novel·lista d'origen dominicà Junot Díaz. Més notícies. A mitjans de novembre ens vam assabentar que sortirà publicada una nova traducció de la Teogonia, aquesta obra clàssica de l'escriptor grec Hesíode, aquest autor de poemes èpics. Des d'hi ara acaba de publicar una edició bilingüe grec-català d'un dels textos capdals de l'hel·lenisme, com és la Teogonia d'Hesíode, a càrrec del professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona, Francesc Quartero. Amb la voluntat d'oferir una traducció exacta i llegidora, el traductor ha introduït una sèrie de notes per a aquells lectors no especialitzats que vulguin aprofundir en certs aspectes del text, així com una extensa introducció. Hem d'entendre l'obra, aquesta Teogonia, d'Hesíode, com un recull de saber general del poble grec, històries de caire mitològic transmeses pels vols del segle VII abans de Crist i que es van fixar de manera escrita dos segles després. L'argument de l'obra gira al voltant del naixement dels principals déus i les seves successions fins que Zeus ocupa el tron i instaura la llei olímpica.
Bé, doncs som en el punt final del programa d'avui, el programa número 213, i direm la frase. La frase és una frase que en canvia una de força coneguda. La frase força coneguda, gairebé una frase feta, és robar al ric per donar-ho al pobre, és el que feia Robin Hood. Doncs bé, la pel·lícula de Costa Gavras, Capital, oi, ens ha demostrat que avui dia s'està robant al pobre per donar-ho al ric. I amb aquesta frase acomiadem el programa d'avui. Us esperem a tots la setmana vinent. I Joan, què més podríem afegir?
Res més, que digueu un bon pont els que pugueu fer-lo i que el dimarts que ve tornem a ser aquí, vull dir que no fallem cap
mateix.
Setmana que programa el podeu tornar a sentir diumenge 11 o 12 de la nit i que tingueu una bona setmana i que tingueu una bona lectura.
Doncs a reveure a totes i a tots.
Han fet el programa els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez i Empar Murelló i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana! We'll be right back.